Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que la papillota ve del francès papillot? Papillon, que vol dir papallona, per la semblança d'aquests papers amb les pròpies papallones? Aquesta tècnica de cocció és una de les maneres més sanes i naturals de cuinar i, en canvi, potser és la que utilitzem menys a la cuina. Serà perquè no veiem el punt de cocció fins que obrim aquest embolcall de paper d'alumini o d'estrassa? Serà perquè no hi ens hem posat a descobrir la senzillesa de coure a la papillota o a la papillot? L'objectiu de coure a la papillota és que els aliments es coguin amb el seu propi suc que generen ells mateixos i amb el propi vapor que en desprenen. D'aquesta manera, conserven molt millor tot el seu perfum, el gust dels propis productes, la humitat, queden més tendres i guarden tots els seus nutrients tan bons per la salut. No hi ha pèrdua de vitamines com en l'ebullició, ni tampoc pèrdua exagerada de líquids com el cas de les coccions a alta temperatura del foc o del forn. Tot el que composa la papillota, inclòs les herbes aromàtiques i les espècies, guanyen en sabor, ja que queden tancats en la doble càmera formada per l'embolcall i així no es volatilitzen. Què? Us ve de gust fer una bona papillota?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Quants sous avui? 4, 8, 12, tranquils, que hi ha lloc per tothom. Vinga, va, comencem. Després d'aquest sabies que, anirem a veure la nostra pagesa de confiança, la nostra veterinària, l'Imma Puigcorbé, a veure quin tuit ens ha fet avui. Des del celler Rim, a l'Alt Empordà, a l'Olivar d'en Jan, en Jordi ja el tenim preparat. També mirarem a veure cap on anem a buscar un nou formatge català. I qui vindrà a fer-nos el nostre bocato di cardinale? Ui, ui, ui. En Quim Mates ja el tenim amb la cassola al foc que comença a picar ceba i una miqueta de tomata. I el nou restaurant de la Guibergínia és d'on serà avui? De Girona, de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de Menorca, dels Països Catalans? Uix, el reportatge... Avui us llepareu els dits. Atenció, agafeu el tovalló. I acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. Vinga, va, les postres i una cita final per posar el colfó a aquest àpat tan fantàstic. Bon profit, vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue Moya a punt per portar-nos un dia més una altra dona de la gastronomia. Sue, què tal, com estem?
Molt bé, Pep.
Avui ens portes una dona de la meva terra.
Ah, clar.
Que sí?
I tant que sí, l'Anna.
L'Anna Riera.
Exactament,
Qui és l'Anna Riera?
Doncs, bueno, l'Anna Riera és una periodista gastronòmica i, a més, és escriptora. És professora de comunicació gastronòmica a la Universitat Abat Oliva i dirigeix un màster en màrqueting i comunicació gastronòmica. Bueno, té projectes d'emprenedoria amb joves i gairebé fa 20 anys que dirigeix el suplement Gastrogourmet del periòdico de Catalunya, intentant donar veu al talent femení per tot el món i especialment a Catalunya i a tot el territori espanyol. És coautora del llibre A Food and Cultural Biography of Catalan Cuisine, on es fa un recorregut sobre la història des de l'edat mitjana fins avui de la gastronomia a Catalunya. I actualment és la delegada, juntament amb l'Anet aptos de dones en gastronomia o mujeres en gastronomia aquí a Catalunya. És la meva companya d'aquí, o sigui, estem aquí, jo estic a Castilla-La Mancha i està aquí, de les MECCAT, ja saps això de les MECCAT, o de les MEC en general. I l'Anna ha descobert aquí un món de dones desconegudes per el periodisme gastronòmic i ella el que està intentant amb la discriminació positiva és enriquir els continguts del seu diari i del seu diari i representar la realitat gastronòmica de projectes moltes vegades desconeguts i aportar el seu granet de sorra i la seva motivació per donar-les visibilitat i ajuda.
Una de les persones que en sap més de història de la gastronomia, de la història de la cuina i també de la història actual, que moltes vegades doncs, la donem per sabuda, no? Sué, l'Anna, una persona que a més a més, fa classes a les escoles de cuina, de història i de periodisme gastronòmic.
Exacte, i a més dona conferències, fa presentacions, és una dona molt polifacètica, bueno, i és molt maca, perquè jo ara ja la considero la meva amiga, o sigui que super.
Doncs afegim una altra mujer de la gastronomia, l'Anna Riera, aquí a nosaltres, a la fonda.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular. L'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Entre la primera foto, un ramat de cabres pasturant, i la segona, un mató fet, ha passat més d'un any. El primer mató de cabra catalana i de casa. 250 grams de felicitat absoluta. Només n'és conscient qui, amb les seves mans, es fa el seu propi menjar. Per mi, aquest mató val tot l'or del món.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Roger Co, cap de cuina del restaurant Villamàs de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre.
Què t'hi agrada posar?
Pernil, entre un altre pa de pernil, és el que trobo a faltar més quan estem fora un temps.
Del mar?
Del mar, la gamba. Gamba, calamar de putera, cap roig, una mica tot el que tenim aquí a l'Empordà, tot el que treballem al Villamàs.
I de la terra?
De la terra, el xai, la vedella ben feta, ben criada.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, una bona mania de tomàquet.
Mira, i un vici culinari que puguis explicar? Allò que en saben només amb l'intimitat?
Acabar uns callos amb un toc de sobrassada.
Mm. Tens algun utensili a la cuina que no puguis estar sense ell?
Un ganivet.
Bon gabinet, eh?
Un bon gabinet.
Important.
Ben afilat.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Ostres, l'alfàbrega.
L'alfàbrega? De fulla grossa.
De fulla grossa.
Quan no treballes, vas a dinar a...
A Gresca.
Ah, un bon lloc, eh?
Sí.
Amb en Rafa. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa pujar al cel?
Un bon arròs. Una bona cullerada, un bon arròs melós, d'aquí empordanès.
Va, i un producte que no suportis?
Les endívies cuites.
I per acabar, tofu o entrecot?
Entrecot.
Roger Co, moltes gràcies.
Merci, Pep.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Atenció, clients de la fonda, perquè arriba la cassola. Quim, què tal, com anem?
Bon dia, perfecte, aquí.
Cassola a punt, vinga, va.
A punt.
Cuinem una mica.
Ui, què farem?
Què farem avui?
El platillo.
platillo, oh, però platillo, com deia en Pla, és a dir, el platillo, sí. Diu que ell sempre deia que hi havia d'haver-hi ales, no, que havia de volar.
L'autèntic farem.
Autèntic, de pollastre?
Sí, 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 de pollastre.
Va, què farem de pollastre? Perquè, clar...
Farem el pollastre i el farem amb ales,
amb pedrers... El coll.
I posarem el coll.
El coll, sí, pit i cuixa deixem-ho, no?
No, això no n'hi posem.
Vale.
I salsitxa de pollastre.
Ah, perfecte, també, fantàstic.
Eh? O sigui, de pollastre sol.
Pollastre sol. Com ho farem, això? A veure, cassola al foc i oli d'oliva verge extra.
Sí, això sempre. Agafarem tots aquests ingredients de pollastre i ho posarem a la cassola i li farem una bona cocció, tot ben enrossit. Si haguéssim de fer gaire, jo quasi diria que els pedrers els hauríem de fer a part, prèviament. O potser també els podríem bullir una mica, a part, i després només enrossir-los, perquè al pedrer li costa molt de coure.
Clar.
Tot, o fem una cocció llarga amb el que és les ales i la salsitxa. Però, esclar, això és una cocció que en poca estona està cuit. Quasi el pedrer seria millor fer-lo per separat,
molt
i queda perfecte.
Perfecte, doncs primer coem, bullim el pedrer per separat i llavors així ja el tindrem fet, escorregut, i daurem totes les carns. Tenim les carns daurades i a partir d'aquí...
Sí, sí, després ja agafem la carn aquesta, la cobrim amb un bon brou. I
de pollastre.
Sí, de pollastre també, evidentment. I després aquí ja hi podem afegir el sofregit de ceba.
Que ja el tenim
també.
Fet.
Sí.
Perfecte.
I podem posar-hi tomata o no, segons ens agradi, no? I després els podríem fer amb rossinyols.
Rossinyols, home, així sense tomata, no?
Sí, sí, el bolet amb tomata no lliga gaire.
Clar.
Millor que no, no? I prèviament hem saltejat a part també el rossinyol, val? I després ja pràcticament ho podem barrejar-ho tot junt. I per últim, al final, hi fem la picada.
Què hi posarem, aquesta picada? A veure.
Fem una picada amb unes torradetes, unes ametlles, avellanes, l'all, el julivert, el típic pràcticament que fem sempre les picades. I podem afegir-hi algun carquinyoli o algun altre tipus de torradeta, no? Però així es queda perfecte.
Escolta, a mi, per exemple, aquestes carns guisades que fem, per exemple, m'agrada molt allò salpebrat. Tu que ets de salpebrar o només de salar?
Jo solo salar.
Salar. Pebre no n'hi posa. A mi m'agrada el pebre.
Poquet, perquè passa que el pebre, quan a vegades si la cocció s'allarga gaire, després, per poc que n'hi posis, té un punt de picor, de picant, que la gent a vegades fins i tot no li pot agradar gaire.
En canvi, tu, per exemple, l'arròs n'hi poses de pebre.
Sí, a vegades sí, a vegades no.
Ah, depèn de...
Perquè és que m'he trobat que posant-te-n'hi poc, insignificant la mínima expressió, després potencia molt el pebre. Amb l'escalfor, doncs, puja. I per evitar aquest problema, moltes vegades ja no n'hi poso. En tot cas, prefereixo més posar-ho al final.
Clar, aquest pollastre amb bolets, depèn del pollastre que utilitzem, doncs tindrà una cocció més curta o més llarga, no?
Exacte.
Un pollastre, sí, diguem-ne, d'aquests de quilo 100 que dic jo, res, en mitja hora el tens cuit?
Sí, aviat és cuit. Si parlem de fer un platillo amb pollastre d'aquest de pagès...
O un capó d'aquí
després ja les
del Prat.
Clar, després les coccions són totalment diferents, no té res a veure.
O un gall del Penedès.
Després encara, ja la cosa és molt diferent. Ara, la qualitat després també canvia molt.
Clar, hem de passar de l'hora aquí, eh?
Sí. Sí, després això s'allarga molt. Val més anar-ho comprovant, fins i tot, per si a cas.
Que bo. Clar, aquí llavors tenim aquest platillo que el deixem reposar.
Sí.
Després l'escalfem una miqueta.
Sí.
Ens el podem fotre. I saps què m'agrada molt, aquest platillo?
Quan
tu ja te l'has menjat, que allà encara poder hi queda, jo què sé, allò, una salsitxa, mig pedrer, i queda allò un parell d'ales... I queda allò, aquell suc, diguem-ne, de la cassola.
De xucar i pa.
De xucar i pa. Tu això agafes i fots un parell de grapats de fideus, una mica més de brou, i tens uns fideus amb platillo de pollastre.
Espectacular. Un dia ho provaré, això.
Sí?
Ha de ser bo.
Em diràs que no ho has fet mai.
No.
Segur que la tata a casa t'ho ha fet i no ho sabies.
Molt bé.
Quim Mates, moltes gràcies.
Perfecte, a reveure.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
tenim l'Òscar Gómez a punt per obrir una nova pàgina de la nostra Guia Virgínies. Òscar, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
A veure, cap a on anem avui? Barcelona, Tarragona, Lleida, l'Alguer, Pirineus?
Avui anem al barri de Sants, a Barcelona. Anem a la bodega Montferri.
Ep, aquí ja són aquí, eh?
Sí, a veure, la bodega Montferri fa un parell d'anys que va haver de traslladar-se per aquelles coses de la despietat, animal despietat del mercat immobiliari. Van haver de traslladar, però el Marc Minyaro i la Raquel Bernús no van abandonar el seu barri, el barri on ha nascut la bodega Montferri. Tenen un local que no és tan carismàtic com a l'anterior, però a canvi dona més comoditat i és una mica més gran.
Clar, és que aquí sempre es barregen dues coses, no? Una cosa és el romanticisme, la tradició, no? L'origen, i a vegades canvies i sempre hi ha coses que hi guanyes.
Hi ha coses que hi guanyes. De totes maneres, a mi em molesta una mica que perdem locals carismàtics perquè aquesta ciutat no els sap cuidar prou. Però, bueno, la vida és així, ells s'han adaptat, continuen cuinant meravellós, tenen aquesta oferta de guisats entre pans, que és una cosa molt xula, que, per exemple, pots prendre un mollete de capipota amb tripa, que és fantàstic, és antològic aquest mollete. Si t'agraden les mandonguilles, doncs te les posen entre pans, amb una salsa i la picada per sobre, amb la qual tens un guisat que te'l menges a mossegades dintre del pa.
Déu-n'hi-do. I què més? Què més? A veure.
Mira, fan un molt bon fricandó, molt bona orella. L'anterior capipota que fan amb mollete, si el demanes en plat, te l'afegeixen o te la serveixen també amb cigronets, que és una altra forma també xula de menjar el capipota amb cigrons.
Això és un dos amunt, no?
Sí, és un dos amunt, tot i que a mi m'agrada molt l'opció d'entrepà, eh? Està molt bo aquest entrepà de capipota, de bo, molt bo.
A veure, em fas venir un mal d'estómac avui que no he esmorzat gaire, eh? Sembla estranya que no hagi esmorzat. I em diràs també que pots menjar-te algun entrepà de postres aquí.
No, entrepà de postres no. El que sí que et diré és que els pans que fan servir són del barri, són del forn Calatonyi, i que no deixis escapar un clàssic seu que es diu Burinot, que és una meravella feta amb cansalada aviada, formatge brí i sobrassada.
Carai, carai, doncs escolta, amb totes les de la llei, entra la bodega Montferri a la Guia Virgínies de la cuina de la Fonda. Moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
A CREFA, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I seguim la ruta formatgera i avui ens anem cap a Borredà, un lloc fantàstic on s'hi fan formatges de meravella. David Blanco, formatger d'una formatgeria fantàstica com és la Bauma. Què tal, com estem?
Bon dia, Pep. Molt bé.
Què fa l'estiu? Què fa l'estiu?
Aguantant-lo, però bueno, encara es comporta bastant aquest any. Ens va fent alguna pugeta i ens va permetre anar una mica fresquets encara.
Sí, és que noi, abans del llindar de l'estiu teníem tanta por tots amb la sequera que ara quan va ploure una miqueta ja sembla, però no n'hi ha prou, eh? Ha de ploure més.
No, i tant, i ho necessitàvem i ho necessitem.
A veure, la formatgeria Bauma és la mestressa, podríem dir, de les collades làctiques, eh? I tu tens un cremós de Bauma que és una delícia, eh?
Sí, jo no diria tant la mestressa, perquè, bueno, avui es fa moltíssimes làctiques i quallades àcides bones a Catalunya, molts companys meus, però sí que possiblement una de les pioneres, de mà d'en Toni Chueca, que va ser el formatger creador de Bauma, eh? Jo sóc l'hereu de Bauma.
Home, m'agrada, eh? Allò, l'hereu d'en Toni Chueca, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és un pes, és una responsabilitat, era una responsabilitat ja només el fet de mantindre-ho al mateix nivell, eh? Intentar, sense fer gaire invents, intentar mantenir el nivell que va deixar el Toni. I bé, crec que els clients ens diuen que ho hem aconseguit, de moment.
I com el feu, aquest cremós de Bauma?
Doncs mira, això és una quallada àcida. Nosaltres, que treballem llet de ramat propi, ja saps que tenim ramat, Sant Miquel de Balanyà. Llavors arribem amb la llet, de la munyida del dia abans i d'aquell dematí. Pasteuritzem aquesta llet. I quan la tenim pasteuritzada i a la temperatura que ja volem, tirem els ferments, la deixem madurar, i un cop ha madurat, agafem i tirem el coall. I la deixem 24 hores. Es fa amb unes cubes que queden totalment tapades, que no pugui caure-hi res, i fins a l'endemà no se'n manca. Es deixa coallant. Per què? perquè, bueno, com molt bé has dit, és una quallada àcida i el que treballa són els ferments làctics de la llet, tot el que és la bacteriologia de la pròpia llet. El quall té molt poca incidència perquè en tirem molt poc. És allò que deien abans, de que s'ha tallat la llet. Doncs, bueno, és un procés similar. Okay? L'endemà el fem saltar de cuva, el posem en una taula coberta per una gassa i estem tot el dia anar-lo remenant. O sigui, es va escorrent per natural pel propi pes del formatge, va destuarant. Anar-lo remenant, fins que l'endemà passat ja està preparat per ser envasat.
Déu-n'hi-do.
Sí, és totalment...
Tu m'anava a dir, totalment natural, però porta feina això, eh? 3 dies gairebé.
3 dies i, a més, sense la intervenció de cap tipus de màquina, o sigui, és a mà. Vull dir, perquè són 2 persones agafant una per cada cantó de la gassa i van remenant la gassa. Vull dir que no es para, vull dir, és un formatge que és totalment artesà. Mai millor dit, aquí sí que no intervé cap màquina ni res. Fins i tot l'envasat és a mà.
Un formatge que, a més, ja allò, tardes 3 dies a fer-lo, però el quart ja te'l pots menjar, que, a més, combina molt bé la cuina.
Sí, realment té molta incidència en la cuina, sí. És un formatge que té moltíssima incidència a la restauració.
A tu t'agraden els alls?
Sí? Tant.
Doncs mira, fem una cosa. Tinc en Dani aquí, que ja li estic posant el davantal, i que vagi pelant alls mentre anem fent el programa, i després fem una bona recepta i la penjarem al nostre Instagram, el de la Crefa i el de la Fonda de Catalunya Ràdio, i a veure si aquest vespre fas la recepta de que penjarem avui.
Perfecte. Si sóc capaç de fer-la, que sàpigues que aquest cremós, fem una varietat que és amb all i julivert.
Ah, doncs mira, a veure si els ensenyarem a la gent que ens escolta aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, allò, els ensenyarem com fas el formatge. Ai, mare Déu. Escolta, moltes gràcies i que passis un bon estiu.
Igualment a tots. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Bona tarda.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I avui, com cada estiu, ens toca anar també a l'estudi que tenim muntat a Osona. El podríem tenir a Catalunya Ràdio Osona, però no, el tenim aquí en un lloc fantàstic que ens va de meravella, que és el De Vici, un bar de vins, on estem asseguts amb una taula fantàstica i on és un lloc on s'hi fan coses bones. I sempre hi trobem, en aquesta última taula, en Pep Palau. Pep, què tal? Com estem?
Molt bé, Pep, molt bé. Doncs sí, home, sempre tampoc, a vegades m'aixeco, però sí, m'agrada molt, és la meva taula preferida, la veritat.
Clar, és que a més, un restaurant, a part de ser, diguem, un lloc on fa gaudir molt la gent, i a més hi ha un llenguatge, no?, com moltes vegades diem, en forma de plats, de menjar, i de tècniques, i de productes, i de discursos, hi ha una altra cosa, que és el negoci, no?, que és l'empresa. I mira, jo crec que els últims mesos estem parlant molt, no?, i n'hi ha que fins i tot han arribat a canviar amb això de la pandèmia del Covid, que han donat una volta, no?, a la seva proposta de restaurant, perquè, clar, com diem, s'ha de començar perquè això no deixa de ser un negoci.
Sí, és clar, ha de ser un negoci. El que és evident que durant la pandèmia i per l'efecte de xoc en el que estàvem tots, doncs se sentien a repetir allò, aquelles frases, aquells tòpics, no?, una mica com un mantra de res tornar a ser com abans. Bé, després hem vist que tot o moltes coses, la majoria han tornat a ser com abans i algunes pitjor i tot, no?, i sobretot si ens mirem el món en la seva globalitat. Però és veritat que va promoure algunes reflexions i va remoure les consciències fins al punt que després de la pandèmia veiem aparèixer una florida de nous restaurants, alguns van néixer durant la pandèmia, alguns just abans, alguns just després, en què hi ha coses que semblava que eren absolutament inherents al món de la restauració que deixen de ser-ho i diuen, no, no, hem de fer possible un restaurant perquè el que sabem nosaltres és cuinar i servir menjar i begudes a la gent, i ho hem de fer possible doncs, amb aquesta idea, amb aquests valors nous que apareixen durant la pandèmia o que en tot cas es reforcen durant la pandèmia i que la gent s'hi agafa fort, de conciliació, de fer possible doncs, una vida personal i una vida professional i viure a la vegada d'allò que es fa, persones que diuen vull seguir sent cuinera o cuiner i no vull l'esclavatge que suposa els horaris d'un restaurant. És a dir, veiem aparèixer una colla de models, hi ha una diversitat d'opcions en aquests moments al món de la restauració que estem notant que és un fenomen que està agafant volada, que s'està assentant, que hi ha moltes expressions per tot arreu d'això que t'estic explicant.
Clar, em fas pensar que una de les coses, diguem-ne, si alguna cosa bona en puguem treure, no, d'aquesta pandèmia que tenim aquí, ja gairebé esperem ja a les acaballes totals, és el fet de que ens hem acostumat una altra vegada a encarregar taula. I ara entenem, diguem-ne, que el restaurant ens digui a quina hora voleu venir? A la una, a dos quarts de dues, a les dues, a dos quarts de tres? És a dir, tenim més consciència ara que, de la mateixa manera que reservem, doncs, o que ens donen hora per anar al metge, o que un partit de futbol comença a tal hora, doncs a un restaurant no hi podem anar-hi ni mitja hora més tard, ni mitja hora abans. No?
Doncs tens tota la raó de les coses bones que ha deixat els usos i costums de la pandèmia. Te'n faries creus en aquestes taules d'aquí on som ara, la quantitat de vegades que a les 8 del vespre ja les veus gairebé totes plenes. Per què? Perquè hi ha una part important de la població, tots nosaltres, que ha fet un canvi, que ha canviat, que ha decidit que per què hem d'anar a sopar sempre a quarts de 10, a les 10, a quarts d'11, a les 11, amb tot el que suposa pel que gaudeix del sopar, que després se li acaba fent tardíssim i encara està a taula, però sobretot pensant en els que t'han d'acabar cuinant i servint aquells menjars, que, esclar, els acaba sent plegar a les tantes de la matinada, i potser han començat molt d'hora al matí. Doncs una mica per tot, i amb aquesta idea de dir, home, posem-hi una mica de seny, racionalitzem-ho, podem anar igualment al restaurant i gaudir-ho molt, però a la vegada podem també començar més d'hora, i li trobem el gust, perquè acabem de sopar a quarts de 10, i mira tot el que ens queda encara per davant, per poder anar a fer una copa, per poder anar al teatre, per poder anar al cine, per poder doncs, quedar amb els amics.
Què és el que creus que, diguem-ne, que està més en hores baixes? Quin és el model de restauració que dius, mira, això està canviant, o l'enrevés, què és el que està en hores altes, què és el que s'ha posat de moda, no? Això que deies tu ara de projectes molt petits i amb molt de discurs. Avui mateix veia, per exemple, un parell de germans que estan per aquí molt a prop de Benasc i que han agafat i han començat a reinterpretar la cuina que es fa en aquest indret de l'Aragó, i dius, ostres, això és una cosa que sempre s'ha fet, però sembla que s'havia perdut, perquè també hi posem moltes etiquetes, no? A vegades, o li volem posar cuina d'autor, cuina d'avantguàrdia, cuina no sé què.
Sí, jo et diria que, responent a la primera part de la teva pregunta, que és el que està passant de moda, jo et diria que és aquella cuina que, entén-me bé, del quiero y no puedo, saps? Aquella cuina que va ser moderna en un moment, però que ara no és prou moderna per seguir sent moderna, i en aquest sentit doncs, se la veu ja com antiquada, com passada de moda, i no reuneix tampoc els valors que avui dia doncs, es tenen en compte, com per dir, estic en sintonia amb el que el comensal en aquests moments de l'any 2023 doncs valora més, li agrada més, xala quan seu a taula, espera que li parlis, no? I quins són aquests valors o aquestes tendències? Doncs d'una banda, com deies, aquesta idea de recuperació del tros, no? Recuperació d'allò local, val? Lo local pot ser totes les mides que vulguis i pot ser doncs doncs, d'una vall, d'una comarca, d'un poble, com parlaves d'aquests dos germans, aquesta idea de recuperar, sobretot de recuperar, no tant en el sentit aquest de fer territori postal, sinó d'anar al fons, d'anar a l'arrel, de valorar, i aquest serà el tema central del fòrum aquesta edició del 2023, la biodiversitat. Sense biodiversitat no hi ha cuina, però és que no hi ha planeta. No, l'alimentació se'n va pel pedregar. Si no preservem el que ens queda de biodiversitat després de la destrossa immensa que ha patit aquests últims 30 anys en què han desaparegut espècies vegetals, races animals, d'una manera absolutament pel broc gros, és a dir, n'han desaparegut milers. I és clar, això o se li posa aturador o si no, l'alimentació tal com la coneixem i tal com la valorem deixarà d'existir. Llavors, ho han de salvar els restaurants, això? No, però la cuina professional hi té molt a dir, perquè clar, al final són prescriptors.
Exacte, també és una manera, diguem-ne, a vegades de parlar-ho, no? o de que es vegi. I potser sí que és veritat que hi ha, diguem-ne, una restauració que això ho té com un missatge molt banal, que ja ho veus, i que ho veus amb molts altres missatges, no sé, cuina de proximitat està tan desprestigiat ja, malauradament, perquè, clar, ostres, és ja, hauria de ser obligatori tenir una cuina de proximitat, que això no vol dir que no puguem utilitzar pebres ni coses, alguna cosa d'altres indrets, però hauria de ser ja d'una naturalesa, no? I en canvi ho veus, no? Que hi ha molta gent que se'n fa una gratuïtat que dius, ostres, en canvi veiem projectes que dius, ostres, aquesta gent s'ho creu, com per exemple, mira, un que fa poquet hem conegut, diguem, gairebé amb una setmana de diferència, Casanova, l'Andrés, a Vilafranca del Penedès, quin projectàs, no?
Clar, el projecte de l'Andrés Torres a la Casa Nova és difícilment imitable i difícilment comparable, perquè el que dèiem abans, doncs, ja en aquests moments, escolta, si no estàs una mica per la proximitat i pel producte local, doncs és que estàs quedant ja fora de joc, com aquell qui diu, i una altra cosa és ser capaç de vestir un projecte amb tots els arguments i amb tots els elements que ha vestit l'Andrés Torres a la Casa Nova, al Penedès, al costat de Vilafranca. Clar, allò és un projecte que té a veure amb economia circular, té a veure amb sostenibilitat, té a veure amb agricultura, perquè té uns horts que enamoren, té a veure amb rebost, un dels temes que també tocarem aquest any en el fòrum, no? Aquesta idea d'aquest nou rebost que s'està incorporant a les cuines, de rebost propi, diguem-ne, saps? I que no és la llengonissa que era tota la vida, sinó que són, a vegades, elements per cuinar o per menjar directament, de nova innovació, saps? O sigui, de nova creació, que han vingut potser a vegades altres cultures i que s'han incorporat. Té a veure amb reinserció social, perquè l'Andrés treballa únicament amb el seu equip de treball, són persones immigrades a les que ell, justament, gràcies a donar-los feina, doncs, ha ajudat a que es reinserissin socialment parlant. Té a veure amb una idea d'artesania portada a l'extrem i als límits, perquè fins i tot la vaixella se la fan ells. S'importa el cafè, i a sobre encara té una vessant humanitària, perquè segueix formant part d'una ONG. Clar, trobar algú amb aquesta globalitat en el seu projecte, amb tants valors en un sol projecte, això costa molt. Però, en canvi, trobes projectes que potser sense aquest abast tenen molt en compte aquesta nova mirada cap al territori. Últimament, doncs, he estat, per exemple, al Puerto de Santa Maria, un restaurant que es diu Toca. Són dos germans que els vam tenir, doncs, en l'edició passada del Gastronòmic Fòrum Barcelona, que estan allà al Puerto i, evidentment, tot el que cuinen, tot és de proximitat. Tot vol dir el peix, vol dir les hortalisses, vol dir la fruita, i tots ho fan ells, amb un equip mínim. És a dir, són dues persones i una que els ajuda. I, escolta, fan una cuina absolutament meravellosa. O els d'un altre restaurantet petit, que en un lloc que sembla impossible que hi pugui haver un restaurant d'alta cuina. L'Ova, la província d'Albacete, exactament el mateix, saps? Restaurants que dius, com és possible que aquests nanos s'hagin atrevit a fer un projecte com aquest, a tirar endavant un projecte com aquest, en un lloc com aquest, saps? Un lloc que s'hi ha d'anar expressament, que no s'hi passa per davant, que no és una gran ciutat, que no té al costat un parc natural. Bé, són projectes com aquests els que et dic que estan naixent amb molta força en aquests moments.
Clar, i a més, gent que moltes vegades, diguem-ne, no els coneixem perquè el no estar de moda, doncs són, diguem-ne, personatges allò que més d'una, no d'una cuina, sinó d'una personalitat més humil, no? Per exemple, estic pensant, en tenim un molt a prop d'aquí, aquí al costat, que és l'Horta de Tavertet, que en Jordi, escolta'm, és un, bueno, jo no sabria com definir en Jordi amb la sensibilitat que té per cuinar els vegetals.
Bé, d'entrada, saps per què? Perquè és pagès. O sigui, és pagès cuiner o cuiner pagès, o pagès abans de cuiner, no ho sé, però en tot cas que té l'ànima de pagès, això segur, per com coneix els vegetals, perquè ell mateix està al capdavant dels horts que li donen, que el proveeixen, de la majoria de vegetals que té a la seva cuina, i després, és clar, acaba apareixent el plat, el que acaba apareixent, perquè hi ha allò que hi ha d'haver, que és talent, i en Jordi en té molt, llavors, clar, fa una cuina bastant difícil de comparar amb cap altra, una cuina doncs, que veu de fonts no pas precisament properes i que acaba sent la seva cuina. I sí, és un cas absolutament exemplar de cuina vegetal portada, doncs, portada a un nivell molt alt. Vegetal, nova tendència.
Clar, un altre, per exemple, de les coses, i això potser els que van tallar una mica el bacallà van ser també una parella amb un dels mercats de Corunya, que ja fa una bona colla d'anys van començar i van dir, ei, un restaurant el podem muntar en un parell de parades del mercat, que els mercats també, segons quins, estan passant hores baixes, no? Ara s'estan recuperant molts d'ells, però fa 10 o 15 anys tu anaves a un mercat a la Corunya i dius, ostres, tu, hi ha dos nois que agafen un parell de parades del mercat i fan com un micro-restaurant, i això ara està molt de moda. Hi ha molta gent ara que s'apunta a agafar aquella parada del mercat, i que ja la gent anem a dinar a molts mercats, expressament, que potser no hi vas a comprar, però sí que hi vas a dinar.
I tant, sí, estàs parlant de Bastos 2.0, que va néixer, doncs, mira, el 2010, i per tant ja té en aquests moments 14 anys, i a partir d'aquella paradeta de mercat te'n faries creus del que han muntat, perquè en aquests moments estan al capdavant doncs, d'una plantilla de 60 o 70 persones, van obrir gràcies a aquella paradeta i a l'èxit que va tenir, doncs van agafar un local al davant per poder acabar engullint aquell excés de demanda que tenien, que no podien acollir a casa seva, en aquesta parada que va anar creixent, perquè van agafar parades al costat, i el que era en principi dues parades, després han acabat sent 5 o 6, però tot i així acaba sent petit. Doncs sí, i han obert doncs, una cosa a Madrid, han obert una cosa a Sant Xenxo, que està molt bé, a prop de la Ria mateix, lloc de marisc que és una autèntica delícia, tenen una cosa a Madrid, una cosa a Porto, bueno.
Hi ha una cosa interessant amb això mateix que tenim del mercat. Per exemple, a Barcelona tenim el Directe, que és un lloc que dius, mira, sembla que no vulgui créixer, aquells 9 tamborets que té allà aquella barra, amb una cuina, això que també potser per segons molta gent és una cosa passada de moda, però clar, quan ja ho tens des de l'inici, que és això de la fusió, no?
Sí, això de la fusió, i tornem altra vegada, o sigui, a part de que la cuina al directe és una meravella, amb aquest model de negoci, que si et surten els números, és molt manejable. És a dir, què és lo difícil? Lo difícil és que quan ets petit, lo difícil és fer-se petit i saber on has de parar de fer-te petit. A partir d'on ja no seria rendible allò que tu vens, perquè hauries de vendre tan car que no ho vendries. Perquè si trobes aquesta mesura i estàs en un lloc on aquell espai que tens sempre l'omples, escolta, és un model de sostenibilitat econòmica que ja el voldrien tots. Menys personal, menys problemes de personal a tots nivells, una despesa molt més acotada, i és clar, has d'aconseguir que et surtin els números doncs fent aquelles 12 més les dues tauletes que té fora, aquelles 15-20 persones, 25 si doble, alguns que pot fer amb un servei. Llavors es tracta de cada servei assegurar que les tindràs.
Clar, Sí. Clar, de fet, aquest format, diguem-ne, podríem dir de filosofia japonesa, no? que fins i tot hi ha cuines a davant, no? com dèiem el cas del directe, o aquests restaurants japonesos que fan sushi, que també jo crec que estem en un bon moment del sushi, sobretot pels amants que els agrada aquesta menja, que t'ho fan a davant mateix, cuinen per tu aquell moment, i si no encarregues, ostres, no trobes taula, bueno, taula o tamboret, podríem dir, amb molt de dies, no?
I tant, sí, no, n'hi ha uns quants d'aquests, que esclar, no, el més difícil d'un restaurant és aconseguir fidelitzar clientela, o sigui, tenir clientela i fidelitzar-la, i això passa per fer una marca, i fer una marca és lo difícil, és a dir, obrir un restaurant, sobretot si estàs en un lloc doncs, on passa gent, doncs bé, com serà, no?, que no en tinguis, si estàs doncs, al mig de vies de màxima afluència, doncs t'acabarà entrant gent. Ara, aconseguir fer una clientela, això és el difícil, i és clar, si aconsegueixes fer una clientela vol dir que has aconseguit fer una marca, vol dir que ets una marca, i això, doncs, aquests que estem parlant és el que han aconseguit, i a partir d'aquí, doncs, escolta, tots els models viuen. Fixa't en l'estona que fa que estem parlant, quants models diferents han anat sortint, saps? Des d'aquests models més d'alta cuina, refinats, del fine dining, fins a aquests models més casuals, més informals, saps? Sense estovalla fina, aquesta idea doncs, de seure en una barra i que t'ho serveixin i veure com cuinen davant teu. Tendències moltes, aquesta cuina verda que ara està, doncs, està en absoluta tendència, no? Que està en un creixement exponencial, tot el que és la cuina vegetal.
Hi ha una cosa que sí que potser, diguem-ne, que està, diguem-ne, baixant una miqueta, més que tot a vegades és més estructural, però són els restaurants grans, ja no diré de ciutat, sinó de fora de ciutats, és a dir, de pobles, no? Aquelles estructures familiars que muntaven aquells restaurants grossos, dic gros per dir de més de 100 places, o de 100 a 150 places. Amb el que suposa, per exemple, avui en dia, diguem-ne, tot el tema del personal, dels treballadors, de que hi ha molta gent, diguem-ne, que vol donar voltes pel món, i trobes, malauradament, molts restaurants a molts pobles de Catalunya tancats, i no per manca, diguem-ne, de cuina, sinó que a vegades no hi ha les persones per treballar, o hi has de baixar la persiana o de fer el restaurant molt més petit.
I tant. No, i tu has dit estructura familiar, i és clar, les estructures familiars, quan s'acaba aquesta roda familiar, quan deixa d'haver-hi aquesta xarxa familiar, que és la que fa possible que s'aguanti l'estructura d'aquell restaurant, perquè hi treballa tota la família o bona part de la família, i que el concepte de sou moltes vegades es difumina perquè doncs, el que és important és que aquell negoci familiar funcioni i no tant el que acabi guanyant cadascú dels que hi treballa a final de mes o a final d'any. Clar, això està en crisi, aquest model està en crisi, llavors a la que falta el relleu familiar, a la que doncs, aquella persona que hi ha al capdavant no té el substitut o la substituta, doncs això es va acabant, perquè la que s'ha d'anar substituint aquesta estructura familiar per una estructura externa, doncs allò no funciona, i sobretot perquè, a més, també com deies, acostumen a ser espais molt grans, molt costosos de mantenir, molt difícils d'omplir, sobretot en havent-hi la competència com hi ha en aquests moments.
Un altre deute pendent, podríem dir, que tenim a la restauració, evidentment hi ha excepcions, són els restaurants dels hotels. No hi ha manera, diguem-ne, que es posin de moda, a no ser que parlem, per exemple, de ciutats i que parlem de terrasses, que això sí que ha sigut una bogeria.
Sí, o de grans marques. Els hotels tenen poca paciència. O sigui, els comptes d'explotació dels hotels són resultadistes. Llavors, volen resultats. I si l'aposta que fan per un cuiner dona resultats, aquell cuiner s'hi queda. Si els resultats no acompanyen, doncs tu veus aquesta temporada d'un cuiner i l'any que ve doncs, en veuràs un altre. Això no ajuda a crear un estil de cuina, que el públic reconegui aquell, el restaurant d'aquell hotel per un tipus de cuina determinada, o s'identifiqui amb la cuinera o amb el cuiner que hi ha. Clar, aquesta rotació tan gran que hi ha no ho afavoreix. I després hi ha un altre factor, que aquest ja és, si vols tu, d'ordre més cultural o més psicològic, que a la cultura anglosaxona no hi tenen tanta mania, i que aquí encara hi tenim molta, que és traspassar la porta d'un hotel. O sigui, els anglesos doncs, entren en un hotel i poden anar-hi a jugar al bridge, a fer un còctel o a sopar. És igual. Però nosaltres, ostres, entrar en un hotel a sopar no ens dona la sensació, encara no hem assimilat, que de fet estem entrant en un restaurant, sinó que seguim tenint una mena d'estigma de pensar, que ens porta a pensar que estem entrant en un hotel.
Hi ha un altre format de restauració que aquesta, per exemple, ho estem veient sobretot ara que estem allò a l'estiu, que és precisament el restaurant de temporada, no? I que és curiós com, per exemple, encara hi hagi tants restaurants que només obren per temporada amb una oferta culinària, diguem-ne, molt dispar, però després te'n dones compte que després n'hi ha d'altres que dius, ei, n'hi ha que es queden, no? I te'n vas, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols i tens uns restaurants espectaculars que ara gairebé ja obren tot l'any, no? I dic a Sant Feliu de Guíxols com podria dir a qualsevol indret de Catalunya, no?
No, però has dit bé, o sigui, has parlat de la zona de Catalunya que probablement hagi marcat un model gens fàcil de seguir, però en tot cas han creat els elements perquè això fos possible, que és a la Costa Brava, i aquí doncs s'ha de reconèixer el mèrit que han tingut des de Costa Brava Centre i especialment l'efecte dinamitzador que ha tingut el col·lectiu Cuina de l'Empordanet, que un dels seus primers objectius en una època en què això era una raresa, això que estem dient ara, això de pensar que s'acabaria la temporada i continuarien oberts, o cobririn abans de temporada, va, home, va, qui havia de pensar en això? No, estàs boig, què vols que faci jo a partir del mes d'octubre? Queda ningú, o què vols que faci obrint al febrer? Queda ningú, i ara te'n vas a Palafrugell al febrer i tots els restaurants estan ple de gent a fer la garoinada. Doncs en aquest sentit jo penso que Cuina de l'Empordanet ha tingut un paper absolutament meritori i que val la pena no oblidar-ho, perquè en aquest país tenim el vici de tenir la memòria curta.
Va, en 2 minuts, Pep, a veure, quins són els 3, 4 o 5 restaurants o projectes, i podem traspassar fronteres, que t'hagin tocat més la fibra?
Ostres, doncs va, si comencem per casa, Degà Clos, Llagostera, em vaig quedar molt parat, un projecte com aquest, una cuina hereva, en certa manera, de la cuina del Motel, perquè doncs, allà va estar doncs, molt temps el cuiner, i aquesta idea de restaurant petit, de cuina, saps? Som dos i algú que ens ajuda, i amb això ho hem de fer, i com que amb això ho hem de fer, doncs, si en podem fer 12, no en farem més de 12.
Això seria, qui doncs, més, a veure.
Qui més? Bé, per les raons que deia abans, la Casa Nova, Casa Nova, de l'Andrés Torres, penso que val la pena la visita pel mèrit que té el projecte, pels valors que engloba el projecte, i en aquest sentit jo penso que és d'aquells restaurants que hauria de ser gairebé allò a les escoles. Doncs va, anem a veure què és un restaurant, doncs va, anem a veure un en què és la totalitat, no? Jo diria, aneu-hi tots allà. Si sortim de Catalunya, doncs el que et deia abans, el Toca, el Puerto de Santa Maria, ostres, és que aquell pati, aquella llum, aquella sensació de pau, l'energia positiva que transmeten els dos germans, i és clar el que hi acaba ven el plat que és una meravella, que és clar que és que no deixaries res, és tot molt bo.
Algun del nord, a veure.
Algun del nord, home, jo al nord, clar, al nord no puc anar al nord sense anar al Cano. Que doncs
no passa mai de moda el Cano.
No passa mai de moda, i resulta que sense passar mai de moda, ara està de ple en una tendència que abans em deies, va, tendències, o sigui, el foc. El foc és una tendència, la cuina del foc de graella, de brasa, està en aquests moments de moda, i el Cano, esclar, va ser-hi avant la paix, va ser-hi molt abans de que això fos una moda, coneix la cuina del foc com ningú, però sobretot és probablement el cuiner que és capaç de donar més lliçons magistrals de peixos.
Els comensals, que això és molt divertit.
Divertidíssim.
Estàs menjant i aprens a cuinar, a més a més.
Exacte, sí, sí, aprens a cuinar i a sobre aprens que aquell peix ara és la temporada i no pas abans i no pas després, perquè ve de no sé on i n'he de no sé com. Oh, clar, això és una meravella. I després, a més, et va fer una classe d'anatomia mentre et va servint el peix al plat. Però, esclar, te'l serveix a la manera clàssica i amb la qual cosa, mentre el va doncs, desfent i te'l va emplatant, et va explicant cada part del peix que és bona i per què.
Pep Palau, moltes gràcies per aquesta repassada que hem fet a les tendències gastronòmiques que tenim ara, diguem-ne, posades al damunt de la taula. Esperem en candeletes aquest Gastronòmic Fòrum a Barcelona aquesta tardor i, sobretot, gaudim aquest estiu d'aquestes cuines que hi ha, perquè també és una manera, jo sempre dic, de defensar el territori, de defensar la gent i el país, no? Són llocs on si alguna cosa ens agrada fer a la gent és gaudir a partir d'una taula ben parada, que és la millor manera a vegades d'agafar confiança a la gent també.
I tant que sí. I deixa'm fer un apunt molt ràpid. Si reserveu taula, aneu-hi.
Exacte.
És un deure. Teniu després el dret de que us serveixin bé, però si reserveu taula, aneu-hi. I si no hi podeu anar, truqueu dient que no hi podeu anar.
Haurem d'acabar... Mira, això encara en parlarem aquí a la Font d'algun dia d'aquests, perquè això de que la gent s'estranyi, no? Que quan un reserva li diguin deixa'm la targeta que et passaré una minuta, i, home, què vols dir, En canvi, tots comprem una entrada per anar a un concert o per anar a veure un partit de futbol i no passa res. En canvi, un restaurant ens estranya.
Tens tota la raó, i això que aquí ens estranya tant, fora d'aquí ja no estranya ningú, perquè et fan pagar l'avançada a tot arreu. Per tant, jo crec que ens hi haurem d'anar posant.
Pep Palau, moltes gràcies i bon estiu.
Un plaer, bon estiu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de Elsa Schiaparelli, que diu: una bona cuinera és com una bruixa que dispensa felicitat. I això és el que volem aquí a la Fonda, dispensar felicitat gastronòmica a partir de les aromes i els sabors. Esperem que us hagi passat molt bé i, si voleu, ja ho sabeu, aquí, tot l'agost, a Catalunya Ràdio, de 1 a 2.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem el teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt senzillesa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.